Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimarts 14 de... Bueno, avui és dimarts 16 de gener del 2024. Coses, costums de no fer l'Hotel Suís habitualment els dimarts i en comptes del divendres. Avui que la cosa va de xifres i de números, esperem no equivocar-nos amb això. Està clar que els 17 punts amb els quals ha acabat el Centre d'Esport Sabadell la primera volta són un bagatge pobre, molt pobre, i que si els dobléssim, 34 en total, serien insuficients per mantenir la categoria. La perspectiva, però, ha canviat radicalment, numèricament parlant, en aquest inici de 2024, o ampliant una mica més l'espectre des de l'arribada d'Òscar Cano. Agafant com a referència aquests 6 partits, l'equip fregaria les posicions de play-offs si féssim una classificació fictícia. Dit d'una altra manera, si projectem a la segona volta el 10 de 18 que ha signat el tècnic granadí, el Sabadell se n'aniria per sobre dels 47 punts, una xifra que a Primera Federació sempre ha estat sinònim de permanència. Està clar que la tendència s'ha capgirat com un mitjó, que hi ha coses que ja s'han fet bé fins ara, com per exemple guanyar la majoria de duels directes, i d'altres que s'han de millorar en aquests 4 mesos i mig que resten de competició, com ara augmentar les prestacions fora de casa, en què, més enllà d'aquesta victòria contra el Cornellà, s'han perdut 7 partits de 10 i s'han encaixat 23 dels 32 gols que du l'equip. Avui, a banda d'escoltar Abde i Amelivia, també la cosa anirà de números, esperem que sense fer-nos tants embolics aquí a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I al control de so, la Bea Aguilar.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Caetana Bonmatí continua col·leccionant premis. Ahir va ser guardonada amb el The Best de la FIFA. El premi masculí va ser per Leo Messi, empatat a vots, en aquest cas, a Erling Haaland, però per davant, pel fet d'haver rebut més vots dels capitans, com a millors entrenadors del 2023, Pep Guardiola i Sarina Wiegman. A tot això, la Roma ha fet fora José Mourinho. El tècnic portuguès havia estat campió de la Conference l'any 2022 i també finalista de l'Europa League la temporada passada, però enguany era novè a la Sèrie A italiana. En tennis està debutant en aquests instants Carlos Alcaraz a l'Open d'Austràlia. En patiment, el murcià s'ha endut el primer set en el tie-break contra el veterà Gasquet. El segon l'ha guanyat 6-1 i el tercer l'està guanyant 3-0 en aquests instants. I el Dakar, dol per la mort del pilot català Carles Falcón, que es trobava en estat crític després de caure a la segona jornada. L'etapa en cotxes d'avui, la novena, l'ha guanyat Loeb i Sainz encara conserva 20 minuts de marge al capdavant de la general.
A la recepció.
Encara amb aquesta ressaca del Cornellà-Sabadell, com dèiem, escoltarem Abde Damar i Jonander Amelivia, repassarem aquestes dades, 4 dades importants, interessants, sobre la primera volta arlequinada amb el Sergi Parc, el post del derbi Can Rull-Sabadell Nord, els duels decisius de les seleccions espanyoles de waterpolo i handbol, amb nombrosa representació sabadellenca als europeus.
L'actualitat de la primera rep.
L'exarlequinat Álvaro Vázquez, després de rescindir amb la Ponfe, provarà sort al Linares Deportivo d'un altre exarlequinat, el director esportiu Miguel de Ita, i s'ha fet oficial també l'arribada de Fran Callejón a l'UCAM Múrcia de segona federació procedent del Centre d'Esport Sabadell.
Han parlat en les últimes hores.
Atenció a l'estrip del tècnic de l'Illescas, Pablo Nozal, després de perdre contra el Montijo.
És una derrota no esperada, pero sobre todo no se esperaba por las circunstancias y por la castaña de partido que hemos hecho, porque ha sido lamentable. Esto pasa, o sea, lo acabo de decir a ellos, esto pasa cuando pierdes la perspectiva de lo que te ha hecho llegar a donde estabas, que es el trabajo, el sacrificio, tener los pies en el suelo, el ser más humilde. Nos hemos pasado 95 minutos perdiendo duelos, 95 minutos, no hemos ganado ni un duelo, ni un choque aéreo, ni un balón por abajo. Atrás hemos sido un auténtico circo. ¿Qué apoyo tiene Illescas? ¿Qué apoyo tiene Illescas a nivel público del ayuntamiento, de la gente? ¿Qué apoyo tiene a nivel privado? Si hay un polígono aquí con más de 3.000 empresas y no pone un duro nadie. Entonces, ¿qué apoyo tiene Illescas? Cuando tenemos futbolistas que, si realmente la gente supiera lo que cobran, os llevaría las manos a la cabeza. ¿Qué apoyo tiene Illescas? Si no tenemos ni 600 euros para firmar un futbolista, más de 3.000 empresas y no pone ni Dios un duro. Pues a sufrir. Sufrir y al final terminaremos muriendo de éxito. Porque este equipo ha estado a un nivel durante estos 3 años muy por encima de lo que a nivel institucional se le está ayudando a este equipo.
A partir de ja no zal, però si algú no té ubicat l'Illescas, va cinquè al grup 5 de la segona federació en posicions de playoff per pujar a primera.
La notícia curiosa.
La llegim a Esport 3. Fa tard el debut de la Copa d'Àfrica i l'ha de substituir el seu cosí, André Onana, porter del Manchester United. No va arribar a temps a l'estrena del Camerún a la Copa d'Àfrica. El seu jet privat es va veure obligat a aterrar a 3 hores de cotxe de Yamoussoukro, on jugaven els de Rigobert Song per culpa de l'espessa boira. Val a dir que Onana tenia permís per disputar el duel de la Premier contra el Tottenham i viatjar immediatament. Al seu lloc, al Camerún Guinea, el va ocupar el seu cosí, Fabrice Ondoa, ex del Nàstic fa 8 anys.
De quin partit no estarem pendents?
A les 8 es juga un partit de la tercera federació navarresa entre el Laguna i el Suïssa.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb dues publicacions d'entrada, una història a Instagram del tècnic del centre d'esports, Òscar Cano, amb una imatge ajupit i amb el missatge "Cés, sigamos, sintamos", i també compartia en les últimes hores una reflexió interessant la waterpolista sabadellenca i ex del club Rutariño, a més d'ex seccionista de l'Hotel Suís, al podcast El Trustero.
Y aunque no hagas lo que el éxito supone, ¿no? Ir a una olimpiada, estar en selección, no sé qué, hay muchas otras maneras de tener éxito. El waterpolo me ha dado la oportunidad de ir a Estados Unidos, por lo tanto nunca le estaré, ¿sabes? Como, hostia, no he ido a la selección, pues no me sirve de nada lo que he hecho, porque me ha dado lo que tengo ahora y cómo soy yo, no solo en el deporte, pero cómo soy yo de persona, de disciplina, organizarme, el estar, poder estudiar y compaginar el deporte, las amistades que tengo hoy en día son gracias al deporte. Yo lo agradezco mucho al deporte y es igual el deporte que sea, pero el deporte te da algo que yo creo que la gente que no hace deporte no tiene.
Avui celebra el seu aniversari.
Recordem la Rutariño des de fa un parell de temporades als Estats Units, estudiant i jugant aquest esport al waterpolo. Acabem felicitant l'ex Arlequinat, ara al Racing de Ferrol, Ever Pena.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 11 minuts del migdia, gens malament, eh? L'homenatge avui que li hem fet a Adriana Arroyo al sumari del programa d'aquest dimarts 16 de gener del 2024. Ara sí que ho direm bé, i no 14, com hem dit al principi, allò de temes de costum, de no fer l'Hotel Suís habitualment els dimarts. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Dia de descans avui al Centre d'Esport Sabadell, dia tranquil, si no em dius el contrari, no hi ha massa novetats de res, ni de mercat, ni de res, ni de lesionats, ni de sancionats, res. De res. Per tant, avui és un bon dia per aprofitar encara la ressaca que ens deixa el duel de diumenge a Palamós contra el Cornellà i per seguir escoltant protagonistes.
Sí, de seguida amb els números del Sergi Parc per fer una radiografia de on som, d'on venim i, com diria Jordi Brensuela, què hem de somiar de cara al futur immediat. Però sobretot, com dius, avui encara amb aquest punt de ressaca que deixa la que és la primera victòria de la temporada a domicili, recordem-ho, eh? Un partit aquest de Palamós davant el Cornellà que va servir per trencar diferents dinàmiques negatives, gairebé la majoria de dinàmiques en les quals ha conviscut el Sabadell en el que portem de temporada, i fixant-nos, com dèiem ahir amb l'Adrià, amb un parell, sobretot el fet de deixar la porteria a zero a domicili per primera vegada també aquest any, i el fet d'haver encadenat, que sembla fins i tot un punt sorprenent, el fet de no haver encadenat fins ara dues victòries seguides també aquest any. Però bé, en tot cas, un Sabadell que es troba a 4 punts de l'objectiu d'aquesta permanència, i avui ens hem tornat a quedar amb dos noms propis. Anem per ordre. El primer que hem volgut destacar és el de Jona Melívia, sobretot perquè ha estat un dels assenyalats durant bona part de la temporada per aquests mals números defensius. Encara avui el Sabadell continua sent, i de lluny, Pau, la pitjor defensa del grup primer.
Vols una dada?
Digue'm.
De Melívia?
Sí.
Una dada més aviat interna. El recompte que fem cada dilluns de les votacions de l'MVP,
sí.
En els 18 primers partits, l'ex de la Cultu no va rebre ni un sol vot. significatiu. Ni un sol vot, ni per error, ni per casualitat, ningú
ni
va
votar... Ni per fer la broma, no? Allò ni que a vegades passa.
Sí, perquè Biel Ferrés, Raúl Baena, havien rebut alguns vots en els primers 18 partits. A Melídia, ni un. I va ser contra el Palamós, contra el Cornellà Palamós, que va rebre els seus primers vots. Jonathan
significatiu, en tot cas, no? Sí. Que hagi arribat, però com diem, ha coincidit tot plegat amb aquesta tranquil·litat que ha aconseguit assolir l'equip, com a mínim fora de casa. També parlarem, o l'escoltarem parlar, d'aquest gairebé factor golejador que va estar a punt de convertir-se, perquè va tenir una de les ocasions amb les quals el Sabadell podia haver tancat el partit abans del patiment final. Però comencem per aquesta part defensiva i sobretot per aquesta satisfacció que va deixar la victòria en el vestidor arlequinat. Esportivament és una evidència i anímicament, diu el de Getxo, que encara és més important, tot i que el camí, com també venim insistint des de fa setmanes, serà llarg i tortuós.
El equipo ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen partido en todos los aspectos. Es verdad que se merecía una victoria fuera de casa, que todavía no había llegado, y nada, y por lo demás, todo bien, todo contento. Tenemos que seguir trabajando igual para que el siguiente fin de tenemos que ganar en casa.
Una Melídia, Sergi, que va tenir una molt bona oportunitat per estrenar el seu caseller golejador amb la samarreta del Sabadell. Recordem que assistent ja ho ha estat. Ho va ser el dia de l'Osasuna Promeses a casa amb aquell meló que li envia Manel Martínez en el...
Meló, una assistència de 40 metres que li va deixar el gol gairebé, només havia de baixar-la.
No, l'assistència és brutal, però al final és un meló que va de camp a camp. És l'única assistència de Melídia central fins al moment, i va tenir una molt bona oportunitat per obrir el seu compte particular, per fer el 0-2.
Sí, perquè ha donat aquest punt de tranquil·litat que va buscar el Sabadell amb ganes, en els últims minuts. Es va resistir fins i tot amb aquest pal final d'Antonio Moyano, però la primera de molt clara la va tenir, com diem, a Melídia. Tant és així que al final del partit ell mateix reconeixia que l'havia vist dins, però que se li està resistint aquesta història.
Sí, te digo la verdad, cuando la he visto ahí he pensado que era la mía, porque llevaba cero goles, necesitaba también un gol para tener un poco más de confianza, pero nada. Visto lo visto, este año no está siendo el mío.
Home, bastant negatiu, amb aquesta sentència.
Sí.
Jonathan Melídia no està sent el seu any. O no havia estat el seu any al final de 2023. L'inici de 2024 de Jonathan Melídia, poc o res té a veure en aquest sentit. El que ha caigut absolutament, com se sol dir, dempeus al centre d'esport Sabadell és Abde Damar, l'altre nom propi que escoltarem avui a l'Hotel Suís. Sergi, de fet, ahir els fidels al Tribuna Preferent ja van poder gaudir d'aquest tast en vídeo de l'entrevista que li vas fer al municipal Palamós Costa Brava, i avui rescatem algun dels fragments més interessants de l'entrevista amb el donador.
Sí, recordem que encara no ha estat presentat oficialment. Després en parlarem també d'aquest capítol de presentacions dels nous jugadors arlequinats, però bé, va arribar, va debutar, va jugar d'inici a més, gairebé va completar en aquest sentit el partit i va acabar marcant el gol de la victòria. Com li preguntàvem, allò, millor estrena és pràcticament impossible. Òscar Cano en roda de premsa també deia que era impossible un guió més perfecte. Això sí, abans de parlar del partit, vam voler preguntar-li sobretot per com havia entrat en el grup, com veia Sabadell i el Sabadell, i sobretot també com s'havia notat ell en aquestes primeres hores, primers dies, com a nou jugador arlequinat.
Yo cuando he llegado me han recibido muy bien el grupo, con los entrenos me he quedado sorprendido, porque al final digo, como que este grupo está ahí abajo luchando, la verdad es que muy bien, la verdad es que los compañeros muy bien, hay mucha calidad, en los entrenos se nota y la verdad es que muy bien, muy buen grupo.
Ara sí, t'he de dir, deia molt bon grup Abde, Sergi, que per mi és la resposta segurament més interessant d'aquesta entrevista d'Abde, que se'l veia encara una mica tímid davant dels micròfons, però sobretot destacant que hi ha qualitat als entrenaments i que no s'explicava així de primeres com aquest equip podia estar tan a baix a la classificació.
No és la primera vegada, Pau, que escoltem o un jugador nou o un rival fins i tot del Sabadell de dir, bé, amb el que he vist jo avui en el camp, em sorprèn que estiguin tan avall, però la realitat és aquesta, per tant, mica en mica s'ha d'anar revertint. Sorprès pel que he vist fins ara, conscient de les coses que passen dins del vestidor, noves cares al vestidor també, i destacava un altre aspecte, el d'una nova cara a la banqueta, d'algú que ja té algun punt d'experiència, tot i la joventut, d'haver-ne vist de molts colors en diferents equips, diu que ho té clar, que amb nou entrenador, amb un nou tècnic, en aquest cas amb Òscar Cano, els nous, com és el seu cas, però també els que ja hi eren, tenen aquell costum de posar-se les piles. Tothom diu, vol donar la millor versió, i en aquest cas Òscar Cano sembla que ho està aconseguint.
Los cambios en míster es lo que tiene. Al final, cuando llega un míster nuevo, en este caso como es Oscar Cano y su cuerpo técnico, al final lo que tiene. Al final, pues, staff nuevo, la gente está metida, quiere competir, todos quieren jugar, quieren demostrar que al final cualquiera puede jugar. Y se demuestra en los entrenos día a día. Y la verdad es que el entrenador, tanto como el cuerpo técnico, muy bien.
Doncs, com per no dir una altra cosa, perquè a més Abde, anem a dir-ho així, ha estat potser la nineta dels ulls d'Òscar Cano en les últimes rodes de premsa, perquè més enllà de destacar la seva qualitat, també ha dit del de Nador, que és un futbolista excels pel que fa sobretot a aquest sacrifici i a aquest treball defensiu, que és un bé molt, molt preuat, que valora molt el tècnic granadí.
Ho valora tant que, com diem, amb només 3 sessions i d'aquella manera en va tenir prou per fer-lo jugar d'inici i perquè li correspongués, en aquest cas, en forma de gol. Però bé, una més de moment, en aquest cas d'Abde, sobretot per valorar el que és aquesta situació, el que dèiem abans, amb els números que de seguida ens descobrirà el Sergi Parc, aquesta victòria que no ens ha de desviar del camí i, pel que sembla, afortunadament pel vestidor, tampoc no els desvia d'aquest pas a pas, d'aquest partit a partit, d'un camí llarg, diu també el jugador marroquí, que queda molta feina a fer i que, sobretot, ni volen ni poden desviar-se, diu, del que ha marcat fins ara aquesta línia de treball de Óscar Cano.
No, no hay que pensar mucho, hay que trabajar día a día en los entrenos cada semana y no hay que pensar mucho que si estamos a 3 o a 4 o a 10, hay que ir trabajando, eso sale poco a poco, con trabajo y compitiendo cada fin de semana.
1:20, escoltant Abde Damar, aquí en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Hola, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Vituri?
Ara deia Abde a 3, a 4, tant de bo que no a 10, que podria estar al Centre d'Esport Sabadell de la Salvació, seria una situació molt, molt dramàtica. Avui, la feina de la qual t'has volgut encarregar a la redacció és de fer una radiografia dels números, de les xifres d'aquesta primera volta al Centre d'Esport Sabadell i veure amb quina perspectiva, ara agafant el fil de les paraules d'Abde, hem d'entomar aquesta segona volta de campionat.
Una feina que em veu deixar ben encarrilada ahir al Tribuna Preferent, per si la gent que ens està escoltant ahir va veure el Tribuna...
Si vas agafar aquell gràfic, hi havia un
parell... O sigui, avui ja estava corregit.
Avui la teva part de la feina és anar a viure a Ramon, una miqueta, de Roger Benet.
Una mica com tu amb els talls d'Abde, doncs
correcte.
Ja ves això, sí.
Si ha de viure d'aquell gràfic, malament, Hi havia un parell de trampetes. Però bé, corregides ja.
Corregides, i després a la web, amb la notícia que publicarem relacionada també a radiosabadell.fm, doncs també estarà ja el gràfic actualitzat.
Ens vens a portar avui una versió millorada del que vam dir ahir al Tribuna, podríem dir, no?
I més completa, correcte. Bàsicament, recordem, el Sabadell 17 punts en zona de descens, a 4 de sortir, amb un balanç de 5 victòries, 2 empats, 12 derrotes. Amb 20 gols a favor, 32 en contra. Aquestes serien les xifres generals, globals. A partir d'aquí, conclusions que podem treure d'aquests números. D'aquests 17 punts, el Sabadell, la majoria d'ells, els ha aconseguit contra els equips de la zona baixa. Concretament, Vituri, contra els 7 últims... contra els 8 últims, el Sabadell ha sumat,
sí,
13 punts.
És a dir, eliminant el Sabadell d'aquesta classificació contra els 7 últims.
Correcte.
Del 13 cap avall.
Del 13 cap avall, 13 punts. En canvi, contra els 12 primers, només 4 punts. És a dir, la diferència és abismal. Coincidim, per cert, també que amb Óscar Cano a la banqueta, la majoria de partits han sigut justament contra rivals de la zona baixa. Per tant, tot queda relacionat, tot queda correspost, però aquí queda que el Sabadell, per dir-ho així, amb els averaix particulars contra els rivals directes, de moment els té ben encarrilats en línies generals, excepte doncs els casos de SDL i,
sí,
Rayo Majadahonda.
Sobretot SDL i Rayo Majadahonda, perquè són els dos pròxims propers del centre, els dos pròxims rivals del Centre d'Esport Sabadell després del partit contra el Celta Fortuna. Per tant, tornarem amb aquesta cantarella dels Avaraix ben aviat. I el Sabadell són els dos principals resultats, marcadors que ha de jugar.
Sí, i quedaran resolts, com dius, aquests Avaraix amb aquests dos equips. Que al principi direm, de moment els Avaraix contra els rivals directes malament, sí, però és veritat que són aquests dos equips contra els quals a la primera volta el Sabadell ha perdut. Bé, aquesta seria la primera conclusió. Segona, mirant les estadístiques de gols a favor i gols en contra, l'equip realment en atac, 20 gols, no està malament per ser un equip que està en zona de descens i que ha estat ocupant moltes jornades d'última posició.
Un per partit,
sí,
pràcticament.
En el rànquing series mitja taula, el 9è del grup, per dir-ho així. Per tant, com diem, no està malament. en defensa, evidentment, aquests 32 gols en contra et condemnen. De fet, no és que siguis el pitjor del grup en aquesta estadística, sinó que ets el pitjor de tota la categoria. Dels 40 equips de Primera Federació, no hi ha cap equip que hagi encaixat tants gols com el Centre d'Esports. Tercera conclusió que traiem també, Pau Vituri, els números casa fora. A casa, i ho dèiem també, amb aquestes 4 victòries, 5 derrotes, són números, bé, de suficient. Fèiem aquesta conclusió ahir al Tribuna Preferent. A fora, els números baixen en picat. Sí. Només tens, has sumat 5 punts, i tot i la victòria de diumenge a Palamós contra el Cornellà, continua sent el pitjor visitant de tot el grup, amb aquests 5 punts. Per tant, és evident que has de millorar els números, suposo que tant a casa com a fora, sí, sí. Però a fora, òbviament, ho has de fer.
A casa, el que dèiem, són xifres, són números d'equip d'aquesta zona mitjana baixa. Suficient, sí.
Suficient.
Un 5 i mig. 4 victòries, 5 derrotes, 13 gols a favor i 9 en contra. Però és que, clar, fora de casa, sobretot, et penalitzen aquests 23 gols en contra, aquestes 7 derrotes en 10 partits. Ara bé, la tendència ha anat cap amunt, eh?
La tendència ha anat cap amunt, que és aquesta última conclusió que podríem treure d'aquests números globals, és a dir, des de l'arribada d'Òscar Cano, aquest Sabadell ha tingut unes xifres molt millorades respecte a les que tenia, doncs, en Miqui Lladó i Gerard Bofill. Per fer-ho fàcil, Vituri, a més que els tres entrenadors han estat més o menys les mateixes jornades. Miqui Lladó va estar 7 jornades, Gerard Bofill en va estar 6 i Òscar Cano en porta 6 més. Per tant, un terç de lliga més o menys del que duem de campionat per cadascú. Miqui Lladó va sumar 7 punts de 21 possibles. Gerard Bofill, 0 de 18.
Aquesta es fa fàcil.
Aquesta
sí.
Es fa fàcil. I Òscar Cano, 10 de 18. És a dir, Miqui Lladó un 33% dels punts, Gerard Bofill un 0%, Òscar Cano un 56%. Per tant, estadística clarament millorada. I per cert, hem fet una petita trampa, perquè és que té una petita trampa, perquè, com dèiem, el Sabadell amb Òscar Cano en la majoria de jornades s'ha enfrontat contra rivals de la zona baixa, rivals directes, però si agafem la classificació des del punt en què Òscar Cano va agafar les regnes del Centre d'Esports fins avui, és a dir, les últimes 6 jornades de Lliga, el Sabadell seria 8è, amb aquests 10 punts que ha sumat l'equip amb Òscar Cano com a entrenador, i estaria a un del playoff i 5 per sobre del descens.
Doncs xifres per... Ho dèiem, eh? Si les traslladem a la segona volta, si el Sabadell continua fent 10 de 18, doncs li donarien molt probablement per salvar-se en aquest grup de la Primera Federació. A tot això, una altra pregunta que se'ns planteja i que va al fil... No recordo el moment exacte de la temporada que ho dèiem, però que buscàvem precedents d'equips que haguessin començat molt malament i que s'haguessin salvat. Aleshores, només teníem a Primera Federació l'exemple del Ceuta a la temporada passada, que va fer una remuntada miraculosa. Avui hem volgut mirar també, amb 17 punts al final de la primera volta, quants equips s'han salvat, no?
Amb 17 o menys, perquè
o menys, sí,
el
sí.
Ceuta no és que en tingués una mica menys, és que va tancar la primera volta la temporada passada amb 8 punts.
Increïble.
A 14 de la salvació i va acabar amb 45 i salvat. Impressionant. Una cosa jo crec que irrepetible.
Totalment anòmala, irrepetible, sí.
8 punts, insisteixo, tenia el Ceuta i es va salvar. Per tant, sempre diem el mateix, eh? Si ens aferrem a aquest precedent, òbviament, podem somiar amb el que sigui, però bé.
Però ara en tenim més.
Tenim més. Hem trobat a Primera Federació, en aquesta curta història de la nova categoria de bronze, tenim 3 casos més d'equips que amb 17 punts o menys, en aquest cas els 3 van fer també 17 punts com l'actual Centre d'Esports, es van acabar salvant al final de la Lliga. Temporada passada també el San Fernando va tancar la primera volta amb aquests 17 punts, 5 de la salvació, per tant, en uns números molt similars als d'ara el Centre d'Esports. Va acabar també amb 45 i va aconseguir la permanència. I fa 2 temporades, Bilbao Athletic, també 17 punts al final de la primera volta, a 2 de la salvació en el seu cas, 45 punts també, salvat. I després tenim el cas del Talavera, que aquest sí que penja una mica d'un fil i amb asterisc, com dius, també 17 punts, també a 2 de la salvació al final de la primera volta, va acabar amb 42 punts i es va acabar salvant, això sí, tot i cada 5è per la cua, pel descens administratiu del Dux.
I dues més. D'entrada, aquesta crec que tothom la té bastant assumida, eh? Però la posarem damunt la taula a nivell numèric. El Sabadell a Primera Federació és més un equip de segones voltes que de primeres voltes.
Temporada passada va tancar la primera volta amb 24 punts, un per sobre del descens, per cert, que és una cosa que potser la gent pot pensar que el Sabadell estava doncs, ben ficat en el pou, i no, perquè tanques la primera volta després dels 2 primers partits amb Miqui Lladó que es van resoldre amb victòria. Per tant, 24 punts primera volta al Sabadell de l'any passat, 26 a la segona, una mica millor. Es va millorar en aquest cas.
La percepció que tenia jo, per exemple, és que la segona volta havies estat notablement millor que, sí, que la primera.
Perquè t'enganyen, com dic, aquests 6 punts
partits, sí, sí,
que vas sumar al final de la primera volta.
Balears,
sí, sí,
i Bilbao Atlètic, sí.
Exactament, però en tot cas vas fer millors números, igualment globals, a la segona volta que a la primera. I, evidentment, la temporada 21-22, la primera de la primera federació, sí que és on crida més l'atenció aquesta diferència entre la primera volta i la segona. És una mica complicat, Pau i Turi, perquè els 19 primers partits que jugues no són les 19 primeres jornades, perquè com que se suspenen dos partits per temes Covid i tal, tot queda desordenat. Tot i això, hem agafat la classificació, per fer-ho fàcil, de la jornada 1 a la jornada 19, encara que després quedés desordenada. En aquestes 19 jornades numèriques així, de la 1 a la 19, el Sabadell va sumar 20 punts, estava a 3 de sortir del descens, amb aquesta classificació, insisteixo, fictícia, i va acabar amb 58, és a dir, primeres 19 jornades, Sabadell 20 punts, últimes 19 jornades, 38 punts.
Gairebé el doble,
amb Unitis, gairebé el doble. A les portes de fer el play-off, per tant, en aquestes dues temporades, el Sabadell, millors segones voltes que primeres.
I l'última, que et llenço, quants, i aquesta pregunta també se la faran molts arlequinats, quants punts han fet falta per salvar-se a Primera Federació en aquestes dues temporades i mitja de vida?
Tenim una forquilla una mica ampla en aquests casos que hem tingut en els dos grups de Primera Federació. El cas més extrem per acabar salvant-te, Pau Vituri, torno al cas del Talavera, amb aquesta trampa, que es va salvar amb 42... Va tenir 42 punts, però recordem que va quedar cinquè per la cua. Tot i això, ja et dic, amb aquests 42 o potser 43 punts, si no hi hagués hagut cap descens administratiu, t'haguessis salvat. Per tant, és la puntuació més baixa que trobem. La màxima. Hi ha 4 equips en total en aquesta Primera Federació que, sumant 46 punts, han acabat descendint.
I et diré una més. Sempre en el grup del Sabadell.
Sempre en el grup del Sabadell. San Luqueño i Sevilla Atlético en el primer curs de Primera Federació, i Numancia i la Nucía la temporada passada. Què vol dir això? Home, que el més normal, tot i que la forquilla sigui això dels 42 als 46-47 punts, doncs això, la salvació estigui un 45-46-47, més o menys, fent allò una mica mitjana de tot el que ha anat passant a la Primera Federació.
Ara, si agaféssim, per exemple, la referència del sisè per la cua, el grup del Sabadell, estaríem parlant d'uns 42 punts per salvar-se, però sempre es diu, en aquests casos, que els equips que estan en plena lluita per la permanència a les últimes jornades acostumen a sumar més de l'habitual, contra rivals que ja no s'hi juguen res, per aquesta urgència, etc. Què, Sergi Garcés? Tu que no ets molt de números.
No sóc massa de números, i em quedo sempre amb aquesta sensació de dir, n'hi ha tants casos, i són tan concrets alguns i tan particulars en la majoria de casos, que clar, t'has d'agafar al final a que la realitat, el matís de cada realitat la marcaràs tu, és a dir, la marcarà el Sabadell en aquest cas, que està bé, tenen referències evidentment, i que al final dèieu aquesta forquilla de 42-43 fins als 47, jo crec que aquest any la sensació que em dona és que anirem més als 47 que no pas als 42, però...
Jo el que em quedo és que...
És a dir, que al Sabadell li quedarien 30, perquè ens entenguem, i amb aquest objectiu enceto, personalment, la segona volta que li queda a l'equip de Cano.
30, al final, insistim, és seguir amb aquesta tònica de 10 de 18.
Sí,
perquè significaria fer 30 de 54
de la
segona volta.
Si tu fas 10 de cada 18, està clar que ho tindries fet, però s'ha de fer, s'ha de fer, que no és fàcil.
És a dir, que si tu poses això als 47, els 26 punts de la segona volta de la temporada passada que vas fer amb Miqui Lladó, donarien 43,
43,
o sigui, no et serviria.
No et serviria,
i mira
no,
que
no
vas fer bona segona volta, sí, la temporada passada.
És que la segona volta que ha de fer el Sabadell...
Ha de ser millor.
El Sabadell, i molts com el Sabadell, perquè afortunadament, sí, sí, quan has involucrat ara cada cop més equips en aquesta història... Doncs,
amb un asterisc. Es deixen anar els últims dos partits.
Sí,
Sabadell,
clar,
eh?
Correcte.
Sí.
Sumes un de 6 en els últims partits.
Quan ho té fet, diguem-ne que l'equip es va relaxar.
Jo,
anem a dir-ho així.
Bon símptoma de la millora del Sabadell. Fa unes setmanes només teníem l'exemple del Ceuta com a equip que amb una puntuació tan baixa s'havia pogut salvar. Ara ja afegim aquí dos o tres exemples més. Senyal, insistim, que l'equip va en clara línia ascendent. Parc, gràcies.
Adeu.
Hey, hey. Som-hi, seguim aquí amb el Sergi Garcés. Sergi, per escoltar...
Més números o no?
Una més d'Abde.
Sí.
Perquè comencem ja a fer una mica de xup-xup de cara al partit de diumenge a les 12 contra el Celta Fortuna.
Sí, m'he guardat pel final gairebé aquesta, la que parla directament d'aquesta cita davant el filial del quadre Vigués, un dels millors equips de la Lliga, recordàvem, s'ha deixat el liderat aquesta setmana amb la seva derrota davant el Nàstic. I en aquest cas, un Abde que també sap el que és jugar a filials, sense anar més lluny en el de l'Atlético de Madrid, doncs tira de tòpic.
I l'Espanyol.
I de realitat, no? Tira de tòpic i de realitat, que és aquella de, bé, un filial és capaç del millor i del pitjor, doncs això, que el Celta és capaç de jugar molt bé, però que també se'l pot frenar i se'l pot superar si l'equip està fixant-se en el que ha de fer bé.
Al final lo que tiene los filiales, si están filiales, cuando se compite bien y todos los jugadores están enchufados, pues muy bien, y cuando no tienen el día, pues pasa lo que pasa, y al final pueden perder contra cualquier equipo.
Doncs avisant Abde Damar que els filials, això ja ho sabem, són capaços del millor i del pitjor. El millor del Celta Fortuna ja vam veure a Barreiro. Tant de bo que la pitjor versió, aprofitant també la derrota a casa contra el Nàstic, doncs arribi aquest cap de setmana a la nova Creu Alta. Va, Sergi, fem una mica d'agenda de tot el que ha de venir, perquè m'has deixat també una mica intrigat, t'he de dir-ho, amb el tema de les presentacions dels nous.
Ah, sí, mira, doncs comencem per aquí si vols. Demà tenim roda de premsa, per cert, de Toni Herrero, deixem que posi una mica en ordre, l'escoltarem com és habitual aquí a l'Hotel Suís, però pel que fa a les presentacions d'Abdi i de David Soto, de moment no arriben aquesta setmana, aquesta és la idea. De fet, li preguntàvem al club i la seva previsió és que se'ls pugui presentar, no sé si sols o amb algú més, dimecres de la setmana que ve. Per tant, encara haurem d'esperar això uns 9 o 8 dies per escoltar oficialment tant a Abdi com a David Soto. Per la resta, que l'equip demà torna a la feina, entrenament a Sant Oleguer, on gairebé faran totes les sessions tret de la de dijous, i pensant en la cita de diumenge, davant el Celta Fortuna, recordem, en horari matinal, a les 12 del migdia, per tant, des de mitja horeta abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell, a la sintonia del Sabadell en Joc.
I una més, avui, d'aquí a hora i mitja, tu seràs com Alberto Jogo, que estarà pendent de la Copa d'Àfrica?
No estic massa pendent de la Copa d'Àfrica, encara que aquí tenim un arlequinat implicat en certa manera, No està previst que jugui, com a mínim d'inici, perquè a més ve amb els problemes que ha arrossegat. Ens referim, evidentment, a Seba Escoula, el que és el tercer porter de la plantilla arlequinada, que avui debuta a la seva selecció, la de Burkina Faso, en aquest cas, debuta en aquesta Copa d'Àfrica que s'està jugant a Costa d'Ivori. Ho fan, com dius, a les 3, i ho fan davant Mauritània. Veurem com li va, en aquest cas, al conjunt del Sebas.
Bàsicament, també, per saber si el tenim més aviat o més tard per aquí a Sabadell, després d'aquesta participació a la Copa d'Àfrica. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís, més futbol, a segona catalana, el Can Rull, Rómulo Tronchoni es va endur el segon derbi sabadellenc de la temporada, al grup 4. Un duel esbojarrat contra el Sabadell Nord, que es va saldar per 5-2 i que va tenir, a més, 4 penals, 2 vermelles i un lateral jugant de porter en els últims minuts. Cada equip va fallar un llançament des dels 11 metres, però en el cas dels locals, el rebot posterior va servir per signar el 4-1 abans del descans, ja per sentenciar l'enfrontament. El desenllaç del derbi també va tenir de tot, com ara l'expulsió del porter Anthony pels de la zona nord, quan ja no tenien canvis, i Sola es va haver de posar els guants. El capità dels de Can Oriac, Andrés Montero, admetia amb l'Adrián Arroyo en aquesta entrevista que no havien tingut el dia.
Andrés Montero, capità del Sabadell Nord. 5-2, no era l'inici de 2024 que esperàveu, no?
No, la veritat que el primer partit i no s'han sortit res, no ha sortit res i no hem estat bé ni defensant ni atacant i no ha sigut el nostre partit.
A què ho atribueixes? Perquè el partit ha estat realment molt, molt estrany des de l'inici, amb molts gols, amb moltes errades, 4 penals, ha estat un partit molt estrany.
Jo crec que sabíem el que eren ells i no hem sabut estar durant el partit i aplicar-ho bé. Durant el partit sabíem que anirien jugant a la nostra esquena i no hem estat bé i no hem jugat bé el nostre partit. No hem estat gens bé. O sigui, hem de pensar en un pròxim partit i no en aquest i aprendre els errors.
Veníeu en el tram final de l'últim any, del 2023, amb una bona inèrcia. M'imagino que és allò de intentar tenir el cap fred ara després d'aquesta patacada, no?
Sí, jo crec que hem de reflexionar i aprendre dels errors, com hem dit abans. I jo crec que farem una bona temporada i això, bueno, ha sigut un mal partit i ja està, hem de pensar la pròxima.
Dos expulsats, incloent-hi el porter, m'imagino que això és un peatge també pensant en l'Olímpic de Can Fatxó aquesta pròxima setmana.
Sí, la veritat és que sí, és que no... Jo crec que no, ens hem anat al final del partit, bueno, podríem haver-ho fet diferent i ja pensant en el pròxim partit perquè ja ho hem intentat fins al final i no hem estat bé fins i tot en aquest aspecte.
Capità del Sabadell Nord, avui no era un dia fàcil. Andrés Montero, gràcies.
Gràcies.
Doncs el Sabadell Nord, que es queda desè amb 20 punts, mentre que el Can Rull es posa per davant i en suma 22. Lluri Granado, porter dels de la zona oest, analitzava aquesta inèrcia positiva del seu equip, també amb l'Adri al final del partit.
Lluri Granado, porter del Can Rull, Rómulo Tronchoni, que ha guanyat el derbi golejant. Què tal, com estàs?
Muy bien, contento. Era un partido importante que necesitábamos los 3 puntos y bien, muy felices todos.
Contra el teu ex-equip, a més diria que primer partit des de la teva paternitat, o sigui que al final un dia especial per estar en aquest 2024.
La verdad que sí, hemos empezado bien el año, muy feliz, ¿no? Porque ha llegado mi primer hijo y muy contentos todos y la verdad que celebrarlo de esta manera pues no podía ser mejor.
En el tuit de Ràdio Sabadell de final de partit dèiem el derbi dels penals, 4 penals, un partit molt estrany, suposo que com a porter d'aquells que no vols veure perquè hi ha massa activitat, no?
Sí, la verdad que sí, ha sido un partido un poco raro lo que dices tú, ¿no? 2 penaltis para cada equipo, la verdad que es raro, ¿no? Es raro que pasen estas cosas en los partidos, ha sido un partido también de muchas idas y venidas, pero bueno, al final hemos sabido aprovechar nostres goles i nos hemos hecho fuerte atrás también y muy bien, y muy contento.
Per vosaltres un partit també per mirar una mica més cap amunt, no? Agafes 3 punts, agafes aire, comença el nou any amb un punt de dir, va, podem mirar més amunt, no?
Sí, no, estamos en un punto ahora mismo que bueno, ahora ganando los 2 partidos que nos quedan de la primera vuelta, pues te hace pensar un poquito en estar ahí arriba, que creo que es lo que deberíamos de hacer. Y nada, ya trabajarlo. Nos viene semana que viene San Quirze, que sea un partido complicado, ya acabamos con Tibidabo y intentaremos ganar los 2 partidos.
És veritat que ha canviat molt el Sabadell Nord respecte a la teva època allà, però suposo que veure aquest escut al davant no deixa de ser un partit bonic per tu, ni que sigui per veure l'Andrés Montero, per dir-te alguna cosa.
No, siempre es un partido muy bonito, fueron años muy especiales los que vivimos allí todos juntos, disfrutamos mucho y siempre encontrarme con el Sabadell Nord es como volver a estar en casa, entonces siempre tendré buenas palabras para ellos.
Acabo preguntant pel futur. Ara ve el Sant Quirze, però una mica més en general, ja que estem en el primer partit del 2024. Quin 2024 creus, preveus que li espera al Can Rull Rómulo Tronchoni?
Bueno, pues esperar me gustaría que fuera todo bien, que intentáramos ganar los máximos partidos posibles. Tenemos un equipo que está hecho este año para estar ahí arriba, para poder pelear, y espero que al final sea todo esto lo que nos venga por delante.
¿Te deixa descansar la criatura o no?
Sí, no, de momento sí, se porta muy bien. La verdad que no tenemos queja. Y bueno, también tiene 2 semanitas el pobre, así que ya te lo diré dentro d'un par de meses, ya te lo explicaré a ver qué tal.
Ànims, felicitats per la victòria i evidentment per la raó també personal.
Muchas gracias.
Doncs a tot això, el Tibidabo Torre Romeu, que és el millor situat dels equips sabadellencs, 6è amb 25 punts. Els de Toni Sallés van rescatar un punt de la seva visita al Vic Riu Primer després d'anar perdent 2-0. Els partits d'aquest cap de setmana, en la que serà la penúltima jornada de la primera volta, seran els següents. Sant Quirze, Can Rull, dissabte a 17:15, Sabadell Nord, Olímpic Can Fatxó, diumenge a 12:15 i mitja hora més tard, Tibidabo Badia al Municipal de Torre Romeu. I got my head out this sunroof. Futbol formatiu a la Divisió d'Honor Juvenil. Els dos representants de la ciutat van calcar el seu marcador 1-1 abans del segon derbi de la temporada. El centre d'esports va rescatar un punt a Olímpia contra el Racing Zaragoza. Els aragonesos es van avançar el marcador just abans del descans i a la segona part Hugo Pichardo va fer el gol de l'empat un minut després d'haver entrat al camp. Un empat que no treu de pobre els d'Albert Milà, que continuen dos punts per sobre del descens. El tècnic, però, es mostra satisfet amb el treball de l'equip i amb el fet de no haver perdut encara contra un rival directe en la lluita per la permanència.
Estava molt clar que ens donaria l'iniciativa i aquí el més important és que no et corrin i que no et transitin, perquè corren molt bé i és el que treballen i és el que juguen. Llavors, la segona part, per desprotegir-nos una mica més, hem perdut el control i ells ens podrien haver guanyat també. Però bueno, la realitat és que l'equip treballa i l'equip no ha perdut, que també és important perquè si no aquesta gent ens passava, però a partir d'aquí hem de seguir treballant.
Per la seva part, el Mercantil va empatar el Feliu i Codina d'Horta contra l'Adam. Per tant, regust ben diferent del del Sabadell. En el 40, Miguel Expósito va avançar els mercantilistes i en el 53, i amb un punt d'infortuna, Tuni, el Cervesés va situar la Igualada en el marcador amb un xut llunyà que va rebotar en un defensa dels graciencs. Carlos López, l'entrenador del Mercantil, valora positivament el punt aconseguit a domicili, però afirma que podrien haver-se emportat la victòria.
En totes les coses que ens van passar és un bon punt, però sí que és veritat que sense ser superiors tot el partit, perquè seria injust dir-ho, crec que per ocasions i sobretot per la jugada al penal que no vam tenir sort, doncs ens vam tenir opcions d'emportar-nos els tres.
El Mercantil continua vivint a la zona tranquil·la després d'aquest empat. Estan 6 punts per sobre del descens i 4 per sobre del Sabadell a les portes del derbi de diumenge. El Joan Murtrón parlarem aquí a l'Hotel Suís a finals de setmana. I un grau per sota, a la Lliga Nacional, el juvenil B del Centre d'Esports va caure 3-2 al Narcís Sala contra el Sant Andreu. L'equip d'Isaac Marcos va arribar al descans amb un 1-2 favorable, però dos gols dels quadribarrats a la represa van deixar sense premi els arlequinats. Amb aquesta derrota, la tercera consecutiva, per cert, el segon juvenil arlequinat s'apropa a la zona de perill i es troba a només 2 punts de la zona de descens.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, aquest vespre a un quart de nou i en directe a Teledeporte es disputa la final de l'europeu masculí de waterpolo entre les seleccions de Croàcia i d'Espanya. D'entrada, escoltem protagonistes, un duel especial per un sabadellenc ex del Club Natació Sabadell, com és l'ara jugador del Jub Dubrovnik, Sergi Cabanes.
Es considera segona casa, porto poc temps aquí, encara no tinc un vincle molt personal, però sí que ja he sentit una mica l'escalfor de l'afició dels croates. Al final, quan vam jugar contra Croàcia, van aplaudir a dos jugadors, a Felipe, òbviament, per lo que representa, però jo vaig escoltar alguns aplaudiments cap a mi i això em va treure un somriure. Llavors, bueno, jo els tinc un apreci que segur que incrementarà amb el temps, però ara mateix no penso en que lluito contra els meus companys. Jo penso que és una final europea i que dins de l'aigua no hi ha amistats.
I de l'actual plantilla de l'Astralpool, recordem, hi ha tres membres a Croàcia: Blai Mallarac, Alberto Barroso i qui ja ens escolta des de Zagreb, a poques hores de la final, el porter Edu Lorrio. Hola Edu, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estàs? Todo bien, aquí ya listos para disputar el partido. Y con muchas ganas de poder llevarnos este título y este pase olímpico.
De fet, tu acabes de dir, Edu, una final especial, atípica, que té aquest premi afegit perquè qui guanyi obté el bitllet pels Jocs Olímpics de París.
Exactamente, al final es una final un poquito distinta, con un aliciente más que el propio título, del cual tenemos muchísimas ganas de poder llevárnoslo, ya que sería el primer título europeo para la selección española masculina. Y además, pues bueno, pues ya conseguir el billete olímpico y de esta manera pues estar un poquito más tranquilos de cara a toda la preparación y todo lo que viene.
No sé si ho veieu així o no, però déu-n'hi-do que injust és arribar a una final d'un europeu i que només hi hagi una plaça olímpica en joc.
Sí, bueno, la competición es así. Es verdad que llevamos arrastrando pues estos torneos desde el COVID, desde la época del COVID, y bueno, pues nos ha tocado ser así. En este caso, el campeón europeo es el único que tiene billete olímpico, más los dos finalistas del Mundial pasado y bueno, más otros cuatro del Mundial que viene en Doha. Así que si no es aquí, que intentaremos que por todos los medios que sea, pues intentaremos llevárnoslo en Doha.
A tot això, Edu, et pregunto també una mica per aquestes sensacions prèvies, a les hores prèvies a aquesta final, en el sentit, sobretot, que ja no és la primera final de seleccions que jugueu en els últims 6-7 anys, no? Que potser es veu, s'entoma d'una altra manera.
Bueno, nosotros la ilusión es máxima. Llevamos desde el 2018 final en Barcelona, final en Budapest 2020, bronce en Split 2022 y esperemos que esta final pues nos consigamos llevar el título. Independientemente de la gente joven, que hay un mix de gente pues un poquito más veterana, con un núcleo joven que está entrando muy fuerte. Creo que ese mix, esa combinación es muy fuerte. Está visto que los resultados siguen llegando, independientemente de la gente que esté y de los jugadores que seamos. Y bueno, intentaremos que tanto los veteranos como los jóvenes puedan o podamos aportar nuestro granito de arena para poder llevarnos el título. Mm-hmm.
Per cert, Edu, que tu ja ho deixaves caure abans. Croàcia té 3 europeus, Espanya cap. Ja és curiós, després de la generació, sobretot dels 90, amb l'or, l'Atlanta 96, també els 3 mundials que s'han aconseguit, que no hi hagi cap europeu, malgrat haver jugat 3 finals.
Sí, pues la verdad es que es curioso. Es verdad que bueno, que la competición europea, digamos que es un poquito más fuerte a nivel de equipos que lo que viene siendo el mundial, sobre todo en las fases del CAO. Y bueno, pues no ha podido ser, no lo hemos podido llevar durante todos estos años, tanto en esa generación maravillosa como un poquito las anteriores, que también consiguieron buenos resultados, como en esta, que llevamos prácticamente 6-7 años en lo más alto, pues poder llevárnoslo. Y como te he dicho antes, pues intentaremos por todos los medios hacer nuestro mejor juego, jugar como España sabe y poder llevarnos el título europeo.
Pel que fa a aquesta final, parlant purament d'aquesta final, Edu, circumstàncies molt semblants a les del femení aquest passat dissabte. Aquella final va ser a Eindhoven contra els Països Baixos, avui final a Zagreb contra Croàcia. Com porteu això de jugar a territori enemic?
Bueno, si miras estadísticamente las últimas competiciones, tanto masculina como femenina, el equipo organizador, la verdad es que siempre ha tenido más números de poder llevarse el título y bueno, sabemos que los condicionantes no están a nuestro favor, pero bueno, creo que sinceramente somos superiores a Croacia, solamente tenemos que demostrarlo, limitarnos a jugar y que la atmósfera, el arbitraje o cualquier condicionante externo no nos quite nuestro objetivo, nuestra manera de jugar, no nos descentre y podamos siempre encarar el partido pues de la mejor manera.
A tot això, no sé si heu estudiat molt o poc el primer partit d'aquest europeu a Dubrovnik, en què perdeu els penals contra Croàcia. Serveix aquest partit com a referència?
Sí, es verdad que bueno, que ese partido fue el primero del campeonato, hace ya casi 2 semanas o 10-12 días que lo jugamos, y bueno, en ese momento pues quizás no ninguno de los dos equipos estuviéramos al nivel que estamos ahora, ya que el ritmo de competición se va cogiendo poco a poco y bueno, creo que los dos equipos llegamos mucho mejor tanto física como mentalmente al partido en comparación con ese primer partido del campeonato y bueno, será una batalla, será una guerra, Croacia ante su público con estos jugadores también que tienen muchísima calidad, pues intentarán también certificar su pase olímpico y revalidar el título europeo, ya que lo consiguieron el año pasado en Split y bueno, nosotros pondremos toda la carne en el asador para intentar que eso no ocurra.
El que està clar, si no em dius el contrari, és que vosaltres també arribeu a aquesta final amb confiança, no? Després de deixar en 4 gols només a Itàlia a la semifinal.
Sí, la confiança és molt alta. Tanto por este partido, es verdad que es el último partido que hemos jugado contra Italia, hicimos una gran defensa y estuvimos acertados en esa fase ofensiva en momentos clave. Pero bueno, durante todo el campeonato creo que la mentalidad, la autoestima del equipo y la confianza siempre ha estado muy, muy alta, muy arriba y bueno, que estamos seguros de que en este partido también será así.
I l'última, Edu, i et deixo ja descansar de cara a aquesta final. A nivell personal, com estàs vivint aquest europeu? Has jugat ja un parell de partits, estàs com a segon de l'Unai Aguirre, però suposo que preparat, no?, per si toca ser eventualment l'heroi, com va passar a la tanda de penals del Mundial.
Totalmente. Bueno, personalmente la verdad es que lo he vivido como todos estos años en la selección, que ya llevo, parece que no, pero llevo 11 temporadas en el primer equipo de la selección española. Y bueno, lo afronto con la máxima ilusión, con la máxima profesionalidad, siempre preparado para la decisión del entrenador. Este torneo me ha tocado jugar dos partidos, tanto Francia como Rumanía. Y bueno, muy contento, creo que bueno, a nivel personal el nivel ha sido bueno, que he ayudado al equipo a conseguir las victorias y bueno, si en el partido de hoy toca salir del banquillo, toca salir de titular, pues lo afrontaré de la misma manera, con las mismas ganas y ayudando siempre al equipo.
Doncs Edu Lorrio, porter del club i de la selecció espanyola, que et desitgem des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, tota la sort del món, i tant de bo demà doncs puguem estar parlant aquí del primer europeu de la història de la selecció espanyola i també, evidentment, d'aquest pas i d'aquest bitllet pels Jocs Olímpics de París. Que vagi molt bé, molta sort!
Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
A tot això, 6 minuts per arribar a les 2, pendents avui d'un altre europeu, el d'handbol, perquè ens deixa un duel absolutament transcendental. Espanya a jugar el passi a la main round contra Àustria. Només la victòria donarà la classificació per aquesta segona fase. Els de Jordi Rivera, amb 3 jugadors sabadellencs, arriben a l'última jornada d'aquesta primera fase, tercers per darrere de Croàcia i dels austríacs. I recordem que només passen els 2 primers. Tenint en compte, a més, que els croats juguen contra l'últim, contra Romania, és pràcticament segur que el segon lloc es decidirà en aquest partit dels hispanos i tot el que no sigui guanyat deixaria fora a les primeres de canvi els Aleix Gómez, Dani Fernández i en Tarrafeta. A 9:15 a jugar aquest decisiu Espanya-Àustria a Mannheim. Hola. 5 minuts per arribar a les 2. Acabarem avui amb futbol sala perquè la segona B també ha arribat al final de la primera volta i ho ha fet deixant un regust molt amarg al Club Natació Sabadell després de passar-se bona part de la competició en places de play-off. Els de Pau Machado, qui per cert va ser expulsat per protestar el passat dissabte, han tancat la primera meitat de la Lliga encadenant 4 derrotes consecutives, un fet que els ha deixat 6ens a 5 punts de la zona de privilegi. L'última desfeta es va consumar al Pujolet de Manresa 7-5 en un partit en què el club va recuperar bones sensacions, però com diu el jugador Pep Costajosa, no van ser consistents.
En un partit boig, doncs, si un equip comet menys errades que un altre, doncs s'ho acaba emportant. Al final crec que la diferència de la primera part són les faltes. Crec que ens vam posar amb 5 faltes, de les quals jo en vaig fer 3. I, bueno, al final la primera part és un 3-1 on encaixem 2 gols de doble penal.
El Manresa és segon i a la seva pista ha sumat 22 punts de 24 possibles. És a dir, que pot entrar dins la lògica que el Natació Sabadell caigués derrotat. El que no es perdona en el vestidor són els mals resultats de les últimes jornades abans de Nadal.
No és la mateixa sensació que a partits anteriors on l'equip no ha donat el 100% o no hem estat a l'altura. Manresa és un rival que la classificació ja diu que com és, i en alguns moments doncs vam ser superiors a un gran equip d'aquesta categoria i hi ha punts negatius, òbviament, perquè encaixem 7 gols, però la sensació, com t'he dit, no és la mateixa que a partits anteriors.
Per tant, el club ha arribat a l'equador de la temporada perdent pistonada i, per contra, l'Escola Pia va aconseguir una balsàmica victòria per allunyar-se d'aquesta zona de descens. Entre els mals resultats i les vacances de Nadal, els de Pedro Donoso feia gairebé 2 mesos que no guanyaven i s'havien apropat relativament al perill. Però aquesta mala dinàmica ha quedat enrere amb el contundent triomf 0-6 a la pista del penúltim, el València. Jordi Sardà va brillar amb un hat-trick, però qui va obrir el camí de la victòria va ser el pivot Marcel Bravo.
Es va parlar una mica, sí que semblava que podria aparèixer algun fantasma de l'any passat, però, bueno, crec que el bon rotllo ha estat present i ens hem pres amb optimisme i sabíem que si seguíem treballant, doncs segurament aconseguiríem la victòria aquest cap de setmana i no n'hi hem pensat gaire. No n'hi hem pensat, hem confiat i hem seguit treballant.
Ara la Pia té 20 punts a mitja taula, en terreny de ningú. En relació al Natació Sabadell, els Escolapis tenen 4 menys, una diferència molt més ajustada de la que es va plasmar en el derbi, que recordem es va saldar amb un escandalós 10-3 favorable als nedadors.
Sembla que siguem superdolents, que ens van ballar en el derbi, ens van donar un bany, però és que al final estem a 4 punts del club. I és això, hem competit, traient aquest partit, els hem competit tots els altres fins al final, hem pogut guanyar tots els partits i la volta, bueno, la primera volta, doncs la valoro com un equip que costa molt guanyar. Jo crec que som un dels equips de la Lliga que costa més que et guanyin, però alhora sabem que si no estem al 100% podem perdre amb qualsevol, no?
Tot això pel que fa a la segona B masculina. A la divisió d'honor catalana femenina, el futbol sala Sabadell femení continua imparable. Victòria de les de Xavi Muñoz, 14-2, davant l'Indústria Santa Coloma, que era el cinquè classificat, per refermar-se encara més en el lideratge. Tot i això, el tècnic no perd el punt d'exigència.
Evidentment que tenim marge de millora. O sigui, hem estat 14-0 i no parava de corregir a les jugadores. És un constant, vull dir, no, qualsevol persona, qualsevol esportista, fins i tot l'esportista, el millor esportista d'èlit del món, té sempre marge de millora, i nosaltres també.
9 victòries i un empat és el balanç de les arlequinades en 10 jornades, i a més la distància amb el segon, les Glòries, s'ha ampliat a 4 punts després de la derrota 1-0 a Vilatorrada. I per cert, hi haurà duel entre el futbol sala Sabadell femení i les Glòries ben aviat, però no a la Lliga, sinó a la tercera ronda de la Copa Catalunya, després que les barcelonines s'imposessin ahir a la nit per un clar 0-8 a l'Àtico Sabadellenc al Pavelló Nord. Un minut per arribar a les dues, ho deixem aquí. I passem al testimoni als companys informatius amb la Núria García, al capdavant del Notícies Migdia. Ja la tinc per aquí a l'estudi. Abans de res, salutacions de la Beatriz Aguilar, al control de so de l'Ivan Lechuga, el nostre estudiant en pràctiques, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Nosaltres tornem demà a partir de la 1 amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Que passeu bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.